Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repassen titulars amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
La delegació calellenca viu avui la segona jornada d'activitat i treball a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, en una edició que presenta com a element central el fet turístic sostenible.
La representació local va a càrrec del sector públic, directament dels representants doncs, municipals, i al capdavant l'alcaldessa de Calella, que ahir va assistir a la inauguració oficial acompanyada de la primera tinent d'alcaldia. Connectarem en directe amb Montserrat Candini en uns minuts. Ho farem per conèixer doncs, quina agenda de reunions té previstes per avui i també quin ambient es respira a Fitur sobre perspectives de negoci per aquesta temporada.
El tinent d'alcaldia de règim intern, Jordi Sitjà, ha participat en la sessió del procés de debat sobre el futur de les administracions locals que planteja el govern català. La consellera Meritxell Borràs va rebre ahir a Mataró a càrrecs electes a les comarques del Maresme, els dos Vallesos, l'Alt Penedès i el Barcelonès.
Governació vol copsar l'opinió del món local sobre aspectes com la durada que han de tenir els mandats municipals o quina és l'estructura d'organització territorial òptima per la Catalunya del futur. Això assentarà les bases de la futura llei de l'administració local catalana.
El llibre Rua de Captius, del periodista i escriptor calellenc Francesc Grau i Viadet, té des de fa uns dies la versió en castellà.
Es diu Cautivos y Desarmados. S'ha presentat aquest divendres coincidint amb els 70 anys del tancament de l'últim camp de concentració franquista Miranda d'Ebro, a la província de Burgos, un camp on ell hi va ser reclòs. La presentació s'ha fet a Miranda d'Ebro.
I el músic calellenc Pedro Cortés presentarà dissabte a la Sala Mozart un espectacle de flamenc de fusió pel qual compta amb la col·laboració de 12 artistes, Pedro Salazar.
Sí, i en especial compta amb la col·laboració del seu mentor, Pedro Cortés, que l'acompanyarà en aquest espectacle creat únicament i exclusivament per Calella, on va començar la seva trajectòria musical, una proposta del nou cicle cultural que programa l'Ajuntament de Calella amb entrades a la venda al preu de 8 euros, disponibles també a través del portal Atrapalo. Avui ell mateix ens en parlarà aquí a l'Info Migdia.
I segona jornada d'activitat a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, a Fitur, que es presenta com el fòrum de negoci més gran de la indústria turística a nivell internacional. Enguany té com a element central el fet turístic sostenible i justament per això l'Organització Mundial del Turisme ha escollit el certamen per iniciar el pla que proposa l'ONU en termes d'innovació, respecte mediambiental i desenvolupament social. Calella no falla mai, Dolors?
A la cita turística madrilenya, evidentment, enguany la representació va a càrrec del sector públic directament doncs, dels representants municipals i al capdavant l'alcaldessa de Calella, que ahir va assistir a la inauguració oficial, acompanyant en aquest cas de la primera tinent d'alcaldia. En la seva agenda pública, anit i feia constar que es trobaria amb agents institucionals.
Doncs sí, Montserrat Candini, l'alcaldessa de Calella, desplaçada a la capital madrilenya, ens atén avui a través del telèfon. Benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bon dia, gràcies.
Quin és l'ambient que respira hores d'ara a Fitur, alcaldessa?
Doncs, dit per la mateixa gent, pel conjunt de tot un seguit, tant des del punt de vista de turoperadors com diferents representants institucionals, que la sensació que dona és de que aquest any, és allò de dir, sembla que es torni, diguem, a animar com una miqueta els temps allò previs a la gran crisi, no? Per tant, hi ha un element de dinamització, hi ha un element de dinamització que tothom dona la, diguem, la impressió de que realment hi ha un ressorgiment econòmic, tant de bo que això es confirmi no únicament en aquesta propera temporada, sinó en el conjunt de les properes temporades, i la veritat és que respira bon ambient, lògicament.
Uh-huh. Fitur, alcaldessa, podríem dir que és el millor exemple d'allò que sempre atribuïm a internet, però en aquest cas traslladat al món del turisme, allò de que si no hi ets no existeixes, i per això de la importància de que Calella hi sigui present.
Efectivament, ben mirat, sobretot a partir llevat d'ahir, que va ser el moment de l'inauguració i del contacte més amb tots els àmbits institucionals, a partir d'avui, diguem, el torn és dels professionals, i nosaltres difícilment, diguem, tancarem temes amb turoperadors, perquè el que representa sobretot és que és feina dels propis hotels, de les pròpies agències, doncs que són els que han d'aprofitar al màxim el seu contacte i donar a conèixer el nostre propi territori. Dit això, lògicament, com a representants municipals, nosaltres també volem ser-hi doncs, primer per, doncs, per constatar i canviar impressions amb el conjunt de diferents representacions institucionals, i segon, perquè sempre, sempre, sempre s'aprèn de moltes coses. Tant la tinent d'alcalde Núria Parella com jo mateixa, doncs, en el, diguem, en el conjunt de, la, de com ens hem desplaçat i anar veient diferents propostes turístiques, de ben segur que moltes vegades pots trobar algun element que puguis pensar que també és transportable a casa nostra i que, per tant, és un element més per complementar i per donar-nos a conèixer.
Deia que avui el protagonisme l'aprenen els professionals, i justament mirant a l'agenda de l'agenda oficial de Fitur, del programa d'avui, en destaca un acte de presentació que toca de retruc a Calella, com és la presentació d'aquesta cadena d'hotels Alegria, que presenta un portfolio de 12 establiments i un dels quals es troba a Calella. Per tant, avui Calella és en part protagonista de l'agenda oficial de Fitur.
Efectivament, ara mateix acabem d'estar, doncs, tant amb el director general, Enrique Hernández, i també, doncs, la senyora Ana Pasqual, també, doncs, en fi, parlant, fent el canvi d'impressions, veient també, perquè a més amb aquesta imatge corporativa nova i amb aquest nom nou, i explicant-nos ells mateixos, doncs, com fan, diguem-ne, una ampliació des del punt de vista dels diferents espais hotelers que tenen en aquest moment ja en el conjunt de l'estat espanyol. Sempre és bo que la gent, doncs, vinculada a casa, els empresaris de casa, es reafirmin des d'un punt de vista, es consolidin com a empresa, es consolidin des d'un punt de vista com, doncs, com a empresaris, i per tant segueixin apostant claríssimament per casa nostra, i lògicament l'expansió també és un element positiu.
Aquest establiment és l'Hotel Espanya, que no ho hem dit, però és el que conforma part del portfoli d'Alegria Hotels.
Fa bé de dir-ho perquè no ho usava, perquè vostè no ho deia, però és així.
I, alcaldessa, què és el que presenta Calella també a Fitur, els atractius de Calella a Fitur?
Bueno, aquesta vegada presentem un element nou, que és, diguem-ne, una publicació que s'anomena Platja en Família, i que és agafem tot el que és l'Alt Maresme. Per tant, no és únicament Calella, sinó Calella, Pineda, Santa Susanna i Malgrat de Mar, amb converses que vàrem tenir el dia que va venir el director general de Turisme, el senyor Bono, doncs ens traslladava també que com a clúster territorial definit, aquests quatre municipis, doncs que aniria molt bé que anéssim més plegats a l'hora de promoure territorialment. Jo crec que, jo ho he dit en altres moments i en altres qüestions, que és veritat que el territori no té fronteres, i tot allò que siguen capaços de sumar-nos, de complementar-nos i d'explicar-nos, doncs, com un àmbit, diguem-ne, que estem molt, molt potents i molt forts, perquè les quatre destinacions són unes destinacions molt referents en l'àmbit turístic, doncs de ben segur que això acaba compensant d'una manera individual també, no? Per tant, s'ha editat una publicació en el qual es destaquen, doncs, els aspectes més interessants de les dels quatre municipis. També, com a, i en el marc una miqueta de l'any del turisme sostenible, nosaltres ja ho hem fet d'una manera, diguem-ne, ja li hem donat sempre els valors aquests complementaris que pugui tenir els itineraris de natura, les rutes a peu, que ja s'ha fet des de fa molt de temps, no? Doncs nosaltres, amb aquesta edició, l'hem volguda, doncs, fer una ampliació concreta, perquè anar una miqueta amb aquest relat del turisme sostenible, també tot allò amb el Parc del Mau i les passejades, també per donar a conèixer, doncs, tot el que representa el Parc del Mau, en la complementació també, doncs, del conjunt de la informació que donem, lògicament, al Museu del Turisme, com a únic museu del món, i també, doncs, tot allò que és un calendari cultural que moltes vegades nosaltres estem tan avesats perquè formem part, doncs, lògicament, de casa nostra, i potser no li donem el valor que té la quantitat, doncs, diguem-ne, de diferents esdeveniments, que això, quan ho compares amb altres municipis, realment t'adones que nosaltres, doncs, tenim una programació àmplia, diversa, i que té molt de valor. I també, lògicament, tot allò que tingui que veure amb les activitats esportives, no? Tot i que hàgim deixat de que ja no som Vila Europea, perquè ho érem l'any passat, quan fas repàs de la quantitat, doncs, de diferents esdeveniments a l'àmbit esportiu, doncs, realment t'adones que som un referent, que som un referent a nivell no únicament de Catalunya, sinó també a vegades de, doncs, d'Europa, de diferents competicions, no? Hi ha també tot allò que s'ha parlat més de vegada i que cada vegada anem consolidant més, que és el que deia cycling, no? Aquella amb bicicleta, amb tot un seguit, doncs, d'unes rutes concretes, de mountain bike, però que nosaltres cada vegada més ho anem treballant com una especialització d'aquesta, diguem-ne, una especialització dintre del concepte general de turisme esportiu.
I, alcaldessa, dues qüestions abans d'acabar. Una, referent ahir, a la tarda vostè tenia comissió de salut al Parlament de Catalunya i deia textualment: no ens han destruït el sistema. Quin és el pronòstic de futur que fa del sistema de salut?
Doncs que sigui tan viu i que segueixi tan viu, que seguirà tan viu i tan fort com ho ha estat al llarg dels darrers anys. Jo vaig voler fer aquesta intervenció en el marc de la Comissió de Salut perquè es presentaven els pressupostos. Són uns pressupostos, doncs, que han crescut i d'una manera clara, doncs, aposta no únicament per el tema d'atenció primària, sinó també, doncs, per tema de salut mental. I per tant, malgrat, doncs, el populisme d'una determinada gent, malgrat aquesta demagògia i aquest dogmatisme que alguns intenten imposar en el moment, doncs, diguem-ne, d'explicar la pròpia història de lo que ha representat el salut al nostre país, doncs jo crec que amb això no se n'han sortit de cap de les maneres. Uh-huh. També vaig dir que és evident, i el conseller Comín així també ho va dir, no?, que tant de bo, lògicament, com tots els governs, tant de bo tinguessin més diners per poder fer més coses, això és evident, i per això vaig voler, doncs, assenyalar d'una manera que jo trobo que és escandalosa, no?, els 1.900 milions d'euros que s'ha pagat des de Catalunya en interessos, pel tema del FLA, no? Per tant, és a dir, és evident que el conseller Comín, si tingués més diners, podria fer més coses, però també és evident que es reforça, se segueix mantenint aquest model de salut bona i que intentem que ens en puguem sortir. I ampliar també d'una manera clara, que ja hi ho vàrem parlar també amb el conseller Comín,
ràpidament,
que
alcaldessa,
en aquest mateix mes de febrer, el conseller Comín ahir mateix va confirmar que vindria. Tan aviat com tinguem la data, us ho diré.
I molt ràpidament, a nivell de partit del PDeCAT, la qüestió de les incompatibilitats d'acumulació de càrrecs, al final de mes hi ha Consell Nacional del partit, ha pres una decisió?
Això se sabrà la setmana que ve, gràcies.
Molt bé, doncs gràcies, alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, per atendre avui també la trucada de l'Info Migdia de Ràdio Calella.
A vosaltres, gràcies, molt amables.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
La capital del Maresme ha estat punt de trobada d'alcaldes i càrrecs electes de Catalunya en la segona sessió del debat del procés participatiu que ha de definir la nova legislació sobre l'administració local del futur. La consellera de Governació, Meritxell Borràs, va ser-hi present, com també el tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, Jordi Sitjan, representació de la ciutat. Una de les qüestions que s'ha posat sobre la taula és la limitació de mandats municipals i quina durada han de tenir, Dolors.
Doncs sí, els alcaldes del Maresme, però també del Vallès Oriental i l'Occidental, el Penedès i el Barcelona, l'UNES els va demanar l'opinió sobre com han de ser els mandats municipals. Governació l'ha recollit i incorporarà el sentir general del món local en la ponència definitiva de la futura llei que regularà les administracions locals. El secretari d'Administracions, Joaquim Ferrer, exposava la disparitat de parers que hi ha sobre això entre territoris i municipis amb característiques diferenciades.
Molt petits, es posa de manifest la dificultat que hi ha per trobar gent i després que probablement allò que també funciona i allò que els ciutadans creuen que funciona i que per tant fa que els mateixos els alcaldes durant molts anys segueixin sent alcaldes, doncs per què ho hem de canviar? I per tant, aquí hi ha molta diferència entre la percepció que es té de la limitació de mandats en un municipi gran i en un municipi petit.
Des de Governació s'afirma que la futura legislació respectarà i atendrà a la condició asimètrica del país, reconeixent la de diversitat però garantint la plena autonomia i capacitat de gestió dels ajuntaments. En aquest sentit, un altre dels documents de base que s'han anat treballant i que ara es posen en comú amb els representants electes és la necessitat de simplificar l'ordenació territorial. Aquí el que està en qüestió és la funció dels consells comarcals.
Sempre es planteja la possibilitat de que com a màxim ja hi puguin haver tres ens municipals. Municipi com a eix central, que tingui molta autonomia, no tant local, sinó política, a nivell de poder ser l'òrgan decisori final, la vegueria i el govern de la Generalitat. La figura del Consell Comarcal a les comarques de Barcelona es veu molt més com un ens prestador de serveis, bàsicament ens prestador de serveis, i deixar, diguéssim, el que seria l'organització més política a nivell de la vegueria.
El món local reclama una clarificació de les competències de cada administració i que hi hagi un finançament adequat per les impròpies, les que són d'una altra administració, però n'assumeixen la delegació per garantir-ne la prestació final al ciutadà. El govern de la Generalitat preveu realitzar un total de 8 sessions territorials, com la d'ahir a Mataró, per garantir la participació del món local en l'elaboració de la nova llei.
Segon trencament de govern en una població maresmenca en el que portem de setmana després de la sortida de la CUP del govern d'Arenys Amunt, oficialitzat abans d'ahir dimarts i que deixa en minoria Esquerra, malgrat de mar. Segueix el mateix camí, semblant perquè les circumstàncies no són exactament les mateixes. S'ha presentat una moció de censura contra l'alcalde. El socialista Joan Mercader li dona suport Junts per Malgrat, un partit independent que fins ara governava al costat dels socialistes.
I que ara ha sumat esforços amb Esquerra Republicana, el PDeCAT i la CUP. Tots quatre van presentar una moció de censura per fer fora l'alcalde socialista després d'un any i mig de mandat. En la moció de censura es proposa la cap de llista de Junts per Malgrat, Carme Ponsa, com a nova alcaldessa. Els partits exposen que la moció s'ha presentat com a conseqüència de les tensions provocades per la decisió de retirar l'estelada de la façana de l'Ajuntament, també per la dimissió del regidor de Cultura. El govern de Malgrat de Mar disposa ara de 10 dies per convocar un ple municipal de caràcter extraordinari en el qual es portarà a aprovació aquesta moció de censura. La població passarà a ser, doncs, governada per un bloc de formacions sobiranistes.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Coincidint amb els 70 anys del tancament de l'últim camp de concentració franquista que hi havia a Miranda de Ebro, a la província de Burgos, s'ha presentat el divendres, el dia 13, allà mateix, l'edició en castellà del llibre del periodista i escriptor calellenc Francesc Grau i Viader, Rua de Captius.
En castellà, Cautivos y Desarmados, la traducció ha anat a càrrec de Damià Alou, el fill de Francesc Grau i Viader. Francesc Grau ha explicat a Ràdio Calella Televisió que la idea de fer la traducció va sorgir ara fa un any durant un acte a Logroño, en què es donava a conèixer un mapa recuperat i sobre el qual el seu pare en parlava al llibre.
Perquè en el llibre surt, parla d'un mapa i ells aquest mapa el van recuperar allà a Logroño i l'any passat ens van fer doncs, un acte doncs, per inaugurar, diguem així, el lloc on posaven aquest mapa. I en allà va sortir doncs, la idea doncs, de, bueno, que clar, lògicament allà parlen en castellà, de traduir el llibre al castellà.
Rua de Captius és un dels pocs testimonis escrits que hi ha sobre aquells fets, ja que Francesc Grau i Viader va estar reclòs al camp de concentració de Miranda d'Ebro. Segons el seu fill, el testimoni de Grau i Viader és excepcional. Hi ha molts pocs escrits, diu, sobre els camps de concentració espanyols perquè la dictadura ho va silenciar i perquè els propis afectats no en parlaven.
Penseu que sobre els camps de concentració espanyols hi ha molt poc escrit. Hi ha molt poca cosa. Que es van silenciar per part doncs, de la dictadura. I després doncs, que la gent no s'ha volgut doncs, recuperar diguem, aquesta memòria històrica. Ara doncs, que s'està recuperant, doncs, bueno, hem vist doncs, que hi ha molt poc escrit sobre el camp de concentració.
Doncs ara amb Cautivos y Desarmados un públic més ampli podrà conèixer un buit històric que rememora el que van viure mig milió de deportats. Recordem que l'Ajuntament de Calella va atorgar la medalla d'or de la ciutat a Francesc Grau i Viader l'any 1993. A més, el centre de formació permanent ha estat rebatejat amb el seu nom.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El guitarrista Pedro Salazar ens presenta aquest dissabte en exclusiva el que fins ara és un dels seus projectes més importants.
Doncs sí, el calellenc arriba a l'escenari de la Sala Mozart acompanyat per 12 artistes, amb els quals anirà fusionant el flamenc amb altres disciplines com el líric o incorporant també instruments gens habituals en aquest gènere musical. En aquesta ocasió, Pedro Salazar compta amb la col·laboració especial de Diego Cortés, tot i que per l'escenari desfilaran també Juan Aguilar i Òscar Moya, a la veu, Dani Cubero i Piti Corbón a les percussions, Dani Sánchez al baix, Juli Canal al saxo i Anna Serra al trombó, també Goyo Marcano a la trompeta i altres artistes convidats del món del flamenc, Emili.
Doncs sí, i tot i que són dies intensos d'assajos, Pedro Salazar fa una aturada per acompanyar-nos avui a l'Info Migdia. Pedro, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Crec que ara t'agafem amb un dels assajos, oi?
Sí, estamos todavía ultimando los detalles del concierto de
del sábado y bueno, mirando todos los detallitos para que quede lo mejor posible. Claro, somos muchos y es complicado para poder coordinar a todo el mundo a la hora de ensayos y tal, y llevamos un mes y medio que, vamos, que apenas dormimos.
Una producció gairebé de luxe, eh? Podríem dir que d'un luxe per Calella, no? Poder-vos veure a tots, aquest grup de 12 artistes que t'acompanyen a dalt l'escenari.
Sí, bueno, he intentado esta vez que he tenido la suerte de contar conmigo en el ayuntamiento y poder contar para esta ocasión especial con casi todos los músicos que ando durante estos años. Y como siempre he trabajado con la fusión, pues quería contar un poco eso, la escuela que llevo desde pequeñito fusionando con otras músicas, y qué mejor manera que hacerlo con todos los amigos que siempre hemos estado compartiendo escenario.
I com serà aquesta fusió que dius entre el flamenc i altres disciplines? Què és el que podrem veure?
Tenemos desde el flamenco más ortodoxo con algún palo de cante simplemente con voz, a un palo flamenco de los típicos también ortodoxos que bailará Isabelita Márquez, por ejemplo, unas alegrías, una seguirilla al principio del concierto. Después hacemos desde un tema de Latin Jazz una versión que hemos hecho nosotros de Chick Corea. Hacemos un tema de salsa último también versionado a nuestra manera de Niña Pastori, un swing también de típico de los años de los conciertos de Ronnie Scott. Bueno, en fin, habrá mucha variedad para casi todo el mundo, para el que le guste el flamenco, para el que no, y yo creo que esa era la visión que teníamos, por lo menos para poder contar ese día, ¿no? Que fuera un poco para todos los gustos y que todo el mundo entretuviera algún detalle y se emocionara con alguna cosa, ¿no?
Podríem dir que el Pedro Salazar és un dels artistes, un dels músics més importants actuals, dels que pot presumir Calella, però diuen que ningú és profeta a casa seva. No sé si tu et sents una mica així.
La verdad es que no. He tenido muchísima suerte de nacer en Calella, de casi todo lo que son chinguitos, pubs, tal, he trabajado toda la vida, llevo muchísimos años, ¿no? Que han podido siempre contar conmigo y simplemente a los amigos de locales o hablar, oye, tengo un proyecto, Pedro, la semana que viene la otra lo organizamos, va, y apostando por las ideas y que yo tuviera, ¿no? Pero de cara a lo que es ya la burocracia y este tipo de cosas, a lo mejor para contar en barracas o algún tipo de cosas ya más en plan grande y tal, lo he tenido un poquito difícil, ¿no? Es la primera vez que, en verdad, tengo la suerte que en el ayuntamiento puedo decir, oye, venga, apostamos por ti y a ver qué nos cuenta. Y la verdad que estoy muy contento y por eso también he querido poder explayarme y coger a todos los músicos que casi siempre he ido trabajando para poder quedar también, ¿no? Lo que soy yo, que soy sentirme orgulloso de mi Calella y quedar en esto lo más alto posible, vamos, dentro de la humildad, ¿no?
Dèiem que presentes a la Sala Mozart aquest projecte, un dels més importants de la teva carrera. No sé com comença a prendre una mica forma i fa quan.
La verdad es que hemos organizado el concierto íntegro desde cero. O sea, todos hemos ido trabajando y teníamos un repertorio, un grupo que yo, muchos de los músicos que vienen en Sevilla es de una formación que formamos hace unos 3 años o 4, que es Kindalé, y a partir de ahí, 3 o 4 que somos siempre así, porque siempre estamos juntos, hablamos de este proyecto, un poco de poder contar todo lo que nos gusta, todo, un poco de músicas distintas, y lo hicimos desde cero. Me gusta el flamenco ortodoxo y he querido coger una bailadora con la que casi siempre he podido contar, ¿no? Que es Isabelita Márquez. Y luego, a partir de ahí, ir poder mezclando todos los estilos, ¿no? Que con Diego, ¿no? Que yo empecé a tocar la guitarra con Diego Cortés, ¿no? Fue mi primer profesor a los 13 años, a los 14 ya empecé de segundo guitarra y me tiré 8 años con él de segundo guitarra acompañándolo. Entonces, para esta ocasión llevábamos, pues, sin juntarnos por lo menos 7 años hacía que no trabajamos juntos, y aproveché esta ocasión para pedírselo si podía colaborar con nosotros, sin ningún tipo de problema, él también le gustó. Así que ha sido un poco en estos 2 meses organizarlo todo desde cero, por eso ha sido duro, pero es un concierto exclusivo montado para las almohadas de este sábado.
Pedro, abans parlaves de que el repertori és molt ampli en el món del flamenc, però no sé si, tot i ser molt ampli, té un públic que és molt concret, molt fidel i per tant, no sé si més reduït, si dir un públic més reduït o com a mínim aquí a casa nostra.
Sí, a ver, el flamenco es difícil, es de minoría, no, ya no solo aquí, ¿no? Está mucho más mirado en el extranjero, o sea, fuera de España, que aquí mismo, ¿no? Es algo, bueno, es un poco, ahora se están abriendo un poquito más las puertas porque ya el flamenco es más universal gracias a los maestros, ¿no? Pero es verdad que para minorías es difícil para que todo el mundo te lo acabe de entender, pero sí que es verdad que aunque no entienda un palo ortodoxo de toda la vida, conmoverte te puede conmover igual, ¿no? Pero sí es verdad que también he querido un poco contar diferentes estilos de música para que no fueran conciertos cerrados simplemente a flamenco y que fueran a venir a ver flamenco o una guitarra o un baile. Yo creo que es una cosa colectiva, que entre todos hacemos de un tema cada uno de su sello. Por ejemplo, los tres metales que vienen, que son Ana Serra, Juli Canal y Corio Marcano, ellos vienen del mundo del jazz, del clásico, del soul, del rhythm and blues. Entonces, muchos de los arreglos que ellos meten en más de un tema vienen del jazz o del soul, pero nosotros llevamos una rítmica del flamenco, de los palos ortodoxos que nosotros tocamos. Y así es como ha ido surgiendo las cosas, un poco natural, cada uno contando del mundo de Berlín.
Sens dubte, la música és el llenguatge de sentiments, no? I el flamenc podríem dir que d'aquest llenguatge és el que més sacseja. I per això aquesta proposta que presentareu aquest divendres a la sala Mozart és molt recomanable. És aquest dissabte, disculpa, aquest dissabte a la sala Mozart. Entrades a la venda, atrapa-lo també al Museu Arxiu Municipal i Ràdio Calella Televisió, que farà un sorteig de 2 entrades. Pedro, convidat, tothom queda, no?
Sí, por favor. Que es una ocasión muy especial, va a ser muy difícil volver a poder juntar a tanto artista de tanto talento, sobre todo que son casi todos de la costa de por aquí, y yo estaría muy agradecido que todo el mundo asistiera, y creo que va a valer la pena porque va a ser para casi todo el mundo, va a haber gente de mucho talento y le hemos echado mucho corazón y muchas ganas. Espero que asista todo el mundo y estaría muy, muy agradecido.
Pedro, doncs gràcies per haver fet una aturada en aquests assajos i que vagi molt bé.
A vosotros por la oportunidad. Muchísimas gracias,
eh? 57.9 FM. Tenines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Tenines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 51 11.
facebook.com/Radio Calella, Twitter @Radio Calella TV.
Avui es coneixeran els guanyadors del sorteig del Suma Quilòmetres, la tradicional campanya de Nadal que organitza Calella Centre Comercial amb el suport de l'Ajuntament. Els afortunats s'enduran un dels 4 viatges que hi ha en joc i hi haurà 18 premis de consolació, que també són interessants, un sopar per 2 persones en restaurants de la ciutat.
Doncs sí, el desenllaç d'una de les campanyes comercials que aixeca més expectació a Calella i Rodalies es podrà seguir per aquesta casa, per Ràdio Calella Televisió, per diferents vies, el 107.9 de la FM, per mitjà de la retransmissió en streaming pel portal radiocalella.cat, també al canal de YouTube de Ràdio Calella Televisió i en directes per Facebook i Twitter. Serà a les 9 del vespre des del Casal Amistat.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
El
temps.
Molt bon dia. Avui continuem amb baixes temperatures aquí al Maresme pel que és la zona marítima catalana. L'ambient és fred, tot i que no tant com el que vàrem tenir ahir. Unes temperatures mínimes que aquesta passada només han estat per sota els 0 graus a l'interior de la comarca, mentre que ja no ho han estat a prop de la costa. amb uns valors que han pujat entre 1 i 2 graus respecte als d'ahir. Continua fent fred, però no tant. Avui esperem màximes que quedaran entre els 11 i els 12 graus, per tant, temperatures d'hivern. Continuarem fent servir la roba d'abric perquè realment la temperatura serà baixa. Pel que fa a l'estat del cel, increment dels núvols al llarg del dia, sobretot a partir de la tarda, i aquest vespre es pot escapar alguna precipitació minsa cap a la zona del Maresme Nord. Poca cosa, tot plegat. La cota de neu cap als 700 metres, per tant, podria nevar de forma molt feble a les zones més altes del Mont Negre, però de forma molt poc important i purament anecdòtica. A banda d'això, el vent s'ha de reforçar al llarg del dia d'avui, vent del nord-est, que anirà guanyant protagonisme i que farà que la mar estigui alterada amb maror i algunes àrees de forta maror aquesta tarda a la costa de l'Alt Maresme.
Arriba a les dues, les notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.